A la sintonia de Canal 20 Ràdio Lèrdola, hola i benvinguts, benvingudes a aquest temps d'informacions de proximitat, edició la d'aquest dijous, dia 8 de febrer de 2024, d'aquest espai de notícies en clau local. Avui us explicarem moltes coses que es van viure en el ple de l'Ajuntament de Lèrdola d'aquest dimarts. S'aprovaven dues mocions, una reclama un millor finançament pels ajuntaments i una altra defensa un model energètic respectuós amb el territori, incloent el rebuig a la MAT. El debat sobre el servei dels agents municipals va centrar bona part del dens debat de l'apartat de pregs i preguntes. I us explicarem també que l'Ateneu Mogent organitza una sortida al Cinema Cúbric de Vilafranca per veure El mestre que va prometre el mar. La sessió s'ha programat diumenge 18 de febrer a 7:45 del vespre. L'entrada a preu reduït es pot obtenir per 3 euros fins aquest diumenge. De tot plegat en parlem a continuació en aquest lliurament de notícies de proximitat que us servim a la sintonia de Canal 20 Ràdio Lèrdola. Qui us parla, Raimon de Cara, en tasques de redacció i de presentació. Comencem. El ple de l'Ajuntament d'Olèrdola d'aquest dimarts ha aprovat per unanimitat una moció que reclama un millor finançament pels ens locals i una altra moció també acordada amb el vot de tots els grups que conté el rebuig a la MAT i la reclamació al govern de donar compliment a un acord del Parlament per l'adopció d'un model energètic català basat en els principis de democràcia participativa, respecte pel territori i la seva biodiversitat, de generació descentralitzada i dimensionada a les necessitats de cada territori i implementat en les zones ja intervingudes per l'activitat humana. La moció sobre finançament dels ajuntaments encapçalava els quatre grups municipals i reclama una reforma estructural negociada amb els ens locals que suposi un repartiment equitatiu dels ingressos. La moció sobre model energètic la traslladava al ple Alternativa per Lèrdola d'acord amb la plataforma No a la MAT. El portaveu d'Alternativa assenyalava que el text reclama al govern de la Generalitat el compliment dels acords que prenia el Parlament al març de fa un any, amb els vots favorables a la Cambra Catalana del PSC, Esquerra, Comuns i CUP. La moció també recull que l'Ajuntament acordi la total suspensió de llicències d'obres per als projectes en la part del seu territori afectades per la construcció de les línies de molt alta tensió i que fins l'any 2024 i que dins l'any 2024 s'iniciï el procediment per modificar el planejament general urbanístic, el POM, per concretar els llocs susceptibles d'acollir instal·lacions fotovoltaiques dimensionades a les necessitats del municipi. En nom del Partit dels Socialistes, Jordi Pardo felicitava la plataforma No a la MAT per la feina que fan magnífica, diu, contra aquest cop, diu, mediambiental.
Hem de dir que sempre s'han involucrat molt aquesta gent, en si tota la plataforma, i nosaltres com a mediambiental i per fer això hem de donar sempre suport amb aquesta missió, tant com a equip de govern com a Partit Socialista.
L'alcaldessa Fina Mascaró va felicitar la plataforma per la seva tasca i va recordar que Esquerra van ser els primers que van alertar i facilitar documentació sobre la MAT. Mascaró va assenyalar que s'està elaborant un pla territorial de desenvolupament de les energies renovables de manera descentralitzada amb els ens locals i amb la constitució de les oficines comarcals cap a la transició energètica. L'alcaldessa afegia que es comptava amb una línia de finançament inicial de 115 milions d'euros que es va ampliar als 363 per sumar 93 milions d'increment aquest gener. Sobre la moratòria en les renovables que esmenta la moció, Mascaró va reflexionar que no s'ha de negar l'evidència del canvi climàtic i sobre iniciar la modificació del POM, l'alcaldessa expressava la voluntat de poder-ho aprovar i no només iniciar durant el mandat i amb l'ajuda de tothom.
S'insta al plenari que s'iniciï el procés per tal de fer una modificació del POM. Iniciar, es pot iniciar. Jo no voldria quedar-me el 2024, sinó una cosa és iniciar un expedient, però iniciar és obrir una carpeta. M'explico? Per tant, jo el que he volgut significar és que aquests processos són llargs. Val? Aquí posava durant el 2024. Jo penso que pot ser un objectiu de mandat, que a més he convidat a l'oposició a fer-lo de manera conjunta, com també he demanat als membres de la MAT que comptin amb l'equip de govern perquè en molts actes que s'han fet doncs no hem estat presents perquè no se'ns ha convidat. Per
tant, en el debat al ple, Jordi Álvarez, en nom d'Impulsem Olèrdola, agraïa la feina altruista de la plataforma i el seu esforç per mantenir el territori.
Tota lluita contra algo que no agrada vol dir que hi ha d'haver un desplegament de gent que altruistament s'hi ha d'abocar, no?, per donar solució a evitar aquests problemes. I aquí vull agrair un cop més a aquesta gent que disposa del seu temps a lluitar. Al final és una cosa que és un llegat que ens quedarà per tothom.
El portaveu d'Alternativa, Jordi Catassús, exposava en el debat que el seu grup prenia nota i assenyalava que els hi trobaran en la modificació del POM. Catassús també destacava la iniciativa de la plataforma NOA, la MATI, que es tractava en el seu contingut de fer que es compleixi un acord de fa un any.
Que aquesta moció la entra concretament la plataforma NOA, la MAT, la van entrar el dia abans que nosaltres, però nosaltres, com sempre hem dit, fem nostres els seus postulats i defensarem tot allò que calgui per rebutjar una línia de molt alta tensió que ens passi pel territori i ens el trinxi de la manera que preveu fer-ho. Dit això, doncs sí, el que reclamem és una cosa que doncs aprova el Parlament de fer una sèrie de reclamacions al govern de la Generalitat i que ha passat un any i no se n'ha fet cap, doncs el que fem és reclamar que es doni compliment a això.
En l'apartat d'informacions de la regidoria, Jordi Pardo, regidor de Medi Ambient, exposava les tasques fetes per delimitar zones perimetrals per evitar incendis al carrer del Pi de Dalmar o a l'entorn de l'antiga deixalleria. Es preveu continuar actuant a Sant Miquel i a Can Trabal. La regidora de Gent Gran i Cultura recordava, Irina Pérez, la gran activitat dels tres grups de carnaval del municipi, que Olèrdola acollirà la Rua de Moja el dissabte 17 al vespre i la de Sant Pere Molanta el diumenge 18 al migdia. També informava del lliurament de material esportiu per la gimnàstica als casals d'avis de Moja i de Sant Pere Molanta i que el proper dia 21 es farà la tercera de les caminades del cicle a 100 cap al 100. El regidor de Salut, Marian Buta, informava que mantindran properament una reunió amb Salut per tractar de queixes rebudes a l'àrea administrativa. També exposava que estaven satisfets per l'ampliació d'horaris al cementiri de Moja i que amb l'empresa Altima mantindrien properament una reunió per mirar d'ampliar horaris també en els cementiris de Sant Miquel i de Sant Pere Molanta gestionats per la companyia. Buta també anunciava que de l'inici imminent d'una campanya que comporta el lliurament d'ampolles gratuïtes als propietaris d'animals censats perquè netegin els orins dels seus gossos. També reclamava civisme i reclamava que es recollissin les defecacions dels animals i que es portessin lligats. El regidor de Via Pública, Jordi Álvarez, informava al ple de la incorporació de dos paletes i un xofer per cobrir baixes. Això havia permès a l'Ajuntament treballar en millores de voreres. També es contempla la substitució d'etapes de clavegueram per unes altres de fibra de vidre per evitar robatoris. Álvarez també assenyalava que les mesures aplicades per l'Ajuntament al polígon de Sant Pere Molanta per evitar les concentracions de vehicles no autoritzades havien rebut l'agraïment dels Mossos d'Esquadra. També, d'acord amb els Mossos, properament es preveu instal·lar bandes reductores en diferents punts del polígon. Dins del propòsit de trobar solucions per estalviar el màxim d'aigua, Álvarez també exposava que es preveuen aplicar sistemes per aprofitar 1.000 litres diaris d'aigua dels dipòsits que ara no s'aprofiten i van al clavegueram. També es preveuen aplicar reductors de pressions i fer pedagogia. I en Parcs i Jardins explicava que retirarien plantes d'iu de mal creixement en parcs com el d'Olèrdola de Moja. Fina Mascaró, com a regidora d'Igualtat i Feminismes, anunciava que aquest divendres es faria la reunió de regidores de l'Ajuntament per preparar la commemoració institucional del 8 de març al municipi. Com a regidora de Comunicació, Mascaró exposava que des del gener el butlletí municipal ha ampliat pàgines i ha passat de 8 a 12 sense incrementar costos. De fet, s'han reduït lleugerament perquè amb la nova contractació cada número ha passat de 688 euros als 684. També feia notar que aquest mes de gener havia començat a oferir-se el nou servei de podcast informatiu diari. Mascaró també informava que properament, per via de contractes de serveis, s'incorporaria al servei de comunicació una persona de suport tècnic a l'emissora de ràdio i una altra de suport a serveis periodístics. Mascaró precisava que cadascuna d'aquestes dues persones tindria una dedicació equivalent a mitja jornada i que les seves contractacions no comporten cap despesa afegida per l'Ajuntament perquè es poden finançar pels ingressos que des del servei de comunicació s'obtenen de coproduccions amb la xarxa. Mascaró resumia que s'estaven revertint les retallades aplicades en aquest servei. I el regidor de Joventut, Sergi Martínez, informava que s'havia renovat amb el Consell Comarcal l'acord per poder comptar al municipi amb un servei de dinamització de joventut durant 12 hores setmanals. També informava que s'havien registrat 6 inscripcions del municipi a l'esquiada jove del proper 12 de febrer, una xifra inferior a la d'altres anys i que s'inscriu dins de la davallada general de participants que també s'ha notat en aquesta activitat compartida amb altres municipis de la comarca, atribuïble que hi ha poca neu. Com a regidor de Turisme, ja exposava que es renovava per 4 anys el conveni amb el Consell Comarcal que permet a l'Ajuntament disposar d'una tècnica de turisme 2 dies a la setmana i que el passat diumenge, amb una jornada de portes obertes a la Torre de Moja, havien començat les activitats de visites al patrimoni del municipi que organitza l'Ajuntament. I en l'àmbit de pregs i preguntes, el portaveu del grup municipal d'Alternativa, Jordi Catassó, es va adreçar a cadascun dels 6 membres del govern municipal preguntes i pregs específics. Va proposar primer l'obertura del camp als Pins de Moja en horari establert, vinculant-ho a la funció dels vigilants de custòdia dels equipaments municipals. El regidor d'Esports, Marian Buta, feia notar que cal regular l'ús dels espais municipals i exposava que fins que no es facin les millores al camp dels Pins, l'accés estarà limitat. Recordava que s'entrava sense permís i indicava que no es pot entrar a qualsevol equipament municipal, tothom i en qualsevol moment, tot afegint que treballen per crear un pla d'usos d'equipaments. El govern també va aclarir Alternativa que no havien assistit a la Papiol Extrem, la cursa de Can Torres, perquè no havien estat convidats i es mostraven sorpresos que l'oposició digués que, segons li constava, sí havien estat convidats. En relació a la pregunta sobre l'acord perquè els veïns del carrer Pere Pau puguin utilitzar l'àrea de contenidors tancats de Sant Pere Molanta, el govern va respondre a Alternativa que no suposava cap despesa pel municipi atendre aquesta necessitat dels veïns i que els hi farien arribar els acords. El govern també informava que dilluns preveien tancar les bases específiques de la convocatòria de subvencions i que properament es convocaria el Consell Consultiu per començar a preparar la trobada. Catassús també feia notar en el ple que s'havia produït un error en la numeració dels darrers butlletins i qüestionava que es difongués des dels mitjans municipals la convocatòria d'assemblees d'entitats, que no són actes oberts, o concerts amb finalitat lucrativa. Mascaró va preguntar a Catassús de manera retòrica si en els anteriors mandats s'anunciaven les juntes de compensació de les urbanitzacions, per exemple, i també va indicar que es publicita la cultura que es fa al nostre territori. Preguntat sobre l'absència de campanya de difusió i accions posteriors a l'aprovació de la bústia ètica i del Codi de Bon Govern, tot assenyalant que això podria comprometre l'obtenció d'una subvenció concedida, el govern municipal va recordar que el govern anterior ho va aprovar el 23 de maig, a 4 dies de les eleccions, i sense participar-hi ningú. L'alcaldessa feia notar que l'anterior govern aprovava informes i plans que deixava al calaix, com el d'igualtat o mobilitat, i després no s'hi feia res, o com el de comunicació, sense consensuar-ho. Mascaró també va voler subratllar que no s'havia perdut cap subvenció, tot el contrari, perquè l'actual govern va destacar ja comptava amb la confirmació d'una subvenció de 600.000 euros, ratllant en només 3 mesos el que, adreçant-se a Apo, diu, vostès van aconseguir en anys. I responent a una pregunta sobre la situació del bar del local nou, Sergi Martínez va exposar que ara es realitzarà un estudi de deficiències estructurals i un cop solucionades el govern preveu fer una licitació amb el propòsit que l'adjudicatari es pugui guanyar la vida i dinamitzar al local. El govern també informava que es continuava treballant amb Diputació, Universitat i Empresa en la protecció com a zona humida de l'antiga bòbila de Can Sogas, per bé que recordava que la part extractiva depèn del municipi de Sant Cugat Sesgarrigues. I a pregunta sobre bandes reductores de velocitat a Can Trabal, el regidor Jordi Álvarez informava que s'estava valorant la instal·lació d'un model de bandes berlineses en diferents punts del municipi que, sense perdre la seva funció, redueixen les molèsties. També, a requeriment d'Alternativa, explicava que una rasa per obres de fibra òptica prop de Calculàstic està oberta perquè els treballs no han finalitzat. El govern havia demanat que es reomplís amb terra fins que no acabin les obres. I preguntat sobre la instal·lació de LEDs a Can Trabal, Álvarez recordava que a Del Mar es va fer i que s'estava avaluant com millorar part de les lluminàries. Álvarez també confirmava que la instal·lació de comptadors intel·ligents d'aigua amb una previsió de fins a 1.300 unitats es faria per fases i no tindria cap cost pels veïns aquesta renovació. El govern també informava, pregunta d'Alternativa, que després de mantenir una primera reunió de treball amb el govern de Vilafranca, en unes setmanes tindrien una nova trobada per seguir tractant la reclamació d'incloure el barri de Pere Pau a Olèrdola. I bona part de l'atenció d'aquest apartat de pregs i preguntes es va centrar en el debat sobre el servei dels agents municipals, que ha ampliat horaris des d'aquest gener. Catassús indicava que el decret d'organització del servei no contenia cap referència a seguretat ciutadana perquè no són les competències dels vigilants i va subratllar que excepte 2 o 3 caps de setmana només hi haurà un únic agent per torn als caps de setmana. En la seva resposta, el regidor de Seguretat, Jordi Pardo, va acreditar amb dades l'increment de servei també entre setmana. Va comparar els serveis prestats durant el mes de gener de 2023 amb els d'aquest 2024. Va exposar que de 50 torns entre setmana van deixar amb un sol agent 31 l'anterior govern en aquest any 2023 i ara només 17. Fa un any no es va cobrir cap dels dos dies festius, al gener, i aquest 2024 sí, i en festes com les de Sant Macari, l'any passat només es va cobrir el correfoc, i aquest 2024 tota la festa major, incloent la nit. També va informar Pardo que en aquest període no es va cobrir cap torn de nit, i aquest 2024 ja es portaven 4, amb la previsió de cobrir-ne 14 aquest primer trimestre. Pardo va recordar que els agents col·laboren amb els Mossos d'Esquadra i que realitzen tasques de policia administrativa, aixecant actes, fent tasques d'auxili a la ciutadania o de regulació de trànsit. Pardo va concloure que l'anterior govern mai havia comptat amb el cos dels agents municipals i va assenyalar que després de 20 anys manant, diu, encara no saben què pot fer el cos d'agents municipals. Catassús, al seu torn, subratllava que els agents no tenen delegades competències de seguretat ciutadana perquè són els Mossos, segons deixa clar la llei, i manifestava el desig de mantenir en Pardo un debat, diu, més enriquidor, més enllà de l'atac personal. L'Ateneu Mugenc Fem Poble organitza una sortida al cinema Kubrick de Vilafranca per veure El mestre que va prometre al mar. La sessió s'ha programat per diumenge de la setmana que ve, dia 18 de febrer, a 7:45 del vespre. I l'entrada, si es vol obtenir un preu reduït, cal obtenir-la a 3 euros fins aquest diumenge. Esther Noguer, membre de l'Ateneu Mugenc, ens explica el funcionament d'aquesta activitat.
El proper diumenge 18 de febrer anem al cinema a veure El mestre que va prometre al mar. Pel·lícula que ja està guardonada amb diferents premis nacionals, està nominada a 5 Goyes i també estava nominada a 6 Premis Gaudí, entre els quals es van portar el Gaudí i el Premi del Públic. No és una sessió exclusiva per l'Ateneu, que està organitzada junt amb els companys del Cine Club Vilafranca, però sí que tenim preferència en la reserva d'entrades. Per aquest motiu, la data límit és aquest diumenge 11 de febrer, per fer-nos la reserva a través del nostre correu. La resta d'entrades es posaran a la venda normal. Allà hi haurà una mini presentació introducció de 10 minuts per part del grup de la recerca de l'Ateneu, explicant el perquè d'aquesta pel·lícula, perquè l'anem a veure tots plegats, i al final de la pel·lícula hi haurà alguna petita sorpresa relacionada amb algun dels actors participants. I res, que anar mitjançant l'Ateneu doncs és gaudir d'un important descompte en l'entrada, només 3 euros cadascuna, i l'objectiu que sempre tenim com a Ateneu, no? Fer poble gaudint d'una activitat junt a socis, veïns i amics.
Per poder obtenir aquest preu de només 3 euros, cal fer aquesta reserva d'entrades al correu electrònic de l'Ateneu Mugenc. A l'adreça ateneumugenc@gmail.com es demana el nombre d'entrades que es volen i des de l'entitat fan la reserva i cal recollir i pagar en efectiu les entrades uns minuts abans de la sessió al vestíbul del mateix cinema. Insistim, la data límit per fer la reserva d'entrades és aquest diumenge 10 de febrer, la projecció del mestre que va prometre el mar en aquesta sortida que organitza l'Ateneu Mugenc és a 7:45 del vespre al cinema Kubrick el proper diumenge 18 de febrer, amb aquestes sorpreses que s'anunciaven des de l'Ateneu. I d'aquesta manera arribem al final d'aquest trajecte informatiu. Gràcies per la vostra atenció. A reveure i que vagi molt bé. Fins la propera.